Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Txeli, plegare,
alleluia. We are when Christi portare, alleluia. Resurrexit sicut.
Ràdio Estel. Informatius.
Passa un minut de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbé. El primer secretari del Partit Socialista Català, Salvador Illa, pensa que en política migratòria s'han de seguir els principis del Papa Francesc, que són els d'acollir integrar els immigrants a Catalunya. També assegura que l'arribada de persones nouvingudes enriqueix la societat perquè la fa més plural i genera també prosperitat. Així ho ha explicat en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, on també ha valorat molt positivament la recent visita que va fer el Papa Francesc com a creient i catòlic que és.
Soc seguidor i em sembla que ho ha explicat d'una forma més, en fi, més clara i més nítida, que jo comparteixo més, és el Papa Francesc, no? I el nucli del nostre missatge és coincident, acollir i integrar els immigrants a la nostra societat no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix i la millora.
I sobre l'auge de partits d'extrema dreta, Salvador Illa ha criticat que hi hagi formacions que facin plantejaments demagògics sobre la immigració i que s'aprofitin també electoralment. Canviant de qüestió, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, defensa la seva proposta d'ampliar l'aeroport del Prat sense tocar les llacunes i demana a Aena que inverteixi per insonoritzar les zones urbanes del voltant i que poden, per tant, veure's afectades per l'augment de vols el juliol i l'agost. Ho ha dit a l'esmorzar informatiu del Fòrum Tribuna d'aquest matí.
A Barajas s'han produït centenars, desenes de milers d'insonoritzacions en els darrers anys. Per cada insonorització pagada per Aena a l'aeroport de Barcelona, n'hi ha 258 a Barajas. Per tant, aquest no pot ser un problema. I Aena ha d'assumir la seva responsabilitat.
El govern proposa que les dues pistes paral·leles funcionin de manera independent, acollint tant aterratges com enlairaments 4 hores al dia en els mesos d'estiu. D'aquesta manera es passaria dels 78 vols per hora als 90, el màxim de capacitat prevista en la declaració d'impacte ambiental de l'aeroport. Els veïns de Gavà es veurien afectats per aquesta nova operativa. I en marxa des de fa una hora la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb bancs, promotores i sindicats per buscar solucions a l'habitatge. Carlos Bravo, secretari de Protecció Social i Polítiques Públiques de Comissions Obreres, que assisteix a aquesta trobada, ha exigit a l'executiu modificacions a la llei d'habitatge estatal per tal de garantir que s'apliqui a tot arreu. En una entrevista al programa La Caravana d'aquesta emissora, Bravo ha valorat molt positivament la norma, però ha avisat que té limitacions, com en el topall del preu del lloguer, que no arriba a la majoria de comunitats autònomes pel veto del Partit Popular a aplicar-la.
Todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado que no la van a aplicar y, por tanto, la previsión que tenemos es que se puede declarar zonas tensionadas, como ya ha hecho Cataluña, quizás en Navarra, en el País Vasco y en Asturias, y ese es el alcance que puede tener la aplicación de la ley de vivienda en cuanto a limitación de precios de alquiler en zonas tensionadas, en donde el gasto en alquiler supera con mucho el 30% de la renta disponible de una familia o de una persona.
Bravo també alerta que les immobiliàries no estan respectant la prohibició de no cobrar els honoraris, a més que s'estan estenent més lloguers de temporada per esquivar aquesta llei d'habitatge. Per això demana una modificació per tal de garantir que es desplegui la llei de l'habitatge a la seva totalitat i arreu del país. I avui hem sabut que Espanya deportarà en avió 65 dels 69 bolivians retinguts al port de Barcelona perquè tenien un visat fals. Viatjaven a bord d'un creuer de la marca MSC que havia sortit del Brasil. Alguns d'ells van presentar peticions d'asil, però no s'han acceptat avui. Per tant, la gran majoria ja agafaran un avió cap a Bolívia, excepte una família que en aquest cas es quedarà a la ciutat de Girona. Els pares resideixen a Catalunya i un d'ells té la nacionalitat espanyola. Les 12 i 5 tocades, plana esportiva, en hoquei patins. El Barça busca avui una remuntada èpica davant l'Sporting. Els jugadors d'Edu Castro han de donar la volta al 4-1 que els van endossar els portuguesos a l'anada dels quarts de final de la Champions, un partit en què els blaugranes es van avançar al marcador, però finalment, com dèiem, van ser superats. El partit de tornada a jugar avui serà 8:45 davant d'un Palau blaugrana que s'espera que estigui ple a vessar. El tècnic blaugrana ja va recuperar tots els efectius a l'últim partit de Lliga i, per tant, comptarà amb tots els disponibles del primer equip, a excepció del lesionat Matías Pascual. Com sempre, Eloi Cervera completarà aquesta convocatòria. I en handbol, la selecció espanyola femenina busca aquesta tarda el bitllet pels Jocs Olímpics de París. Les guerreres juguen avui a 6:45 del vespre contra la República Txeca en un duel clau per tenir la plaça a París. Demà a les 9 jugaran també contra l'Argentina, el rival més dèbil, i diumenge, en aquest cas, contra els Països Baixos, l'equip a priori més fort de tot el grup. Les dues seleccions millor classificades tindran plaça per aquests Jocs Olímpics. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà el punt de la una del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins la una els deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri Catic.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ràdio Estel. Barcelona. 106.6. La caravana, amb Joan Trias.
ما يدوم الأيام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك صاري.
Avui tenim moltes ganes de descobrir la història d'un noi marroquí. Un noi marroquí que va néixer sord i que, quan era menor d'edat, es va embarcar en un viatge impossible per trobar una vida millor a Barcelona. La seva lluita és retrobar-se amb la seva família que viu al Marroc. Tornar-se a trobar amb ells no serà fàcil perquè el protagonista és sord, com dèiem, i li costa molt comunicar-se. Aquesta història que us estic explicant és la història real de l'Imade, que ara recull el documental Imade, i que ahir es va estrenar al Festival de Cinema Independent de Barcelona, conegut com el DEA Film Festival. El director d'aquest documental és l'Ignacio Aconcia, i a aquesta hora el podem saludar en directe. Ignacio, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ignacio, ara ho dèiem, aquesta nit s'ha estrenat aquest documental al DEA Film Festival. Com ha anat tot plegat?
Bé, bé, molt emocionant. Ha estat molt, molt interessant l'acollida que ha tingut el curt, i estem molt contents, la veritat. Ara esperar una mica a veure com funcionen les seleccions, tant nacionals com internacionals, i que rodi, que es vegi, que la idea és aquesta.
Un curt que has dirigit i has escrit, aquest documental Imade. Com sorgeix aquesta idea de fer un documental?
Doncs, bueno, l'he escrit també amb l'Ala Arastop, que és guionista del projecte. Sorgeix de... Bueno, precisament neix on va acabar el projecte anterior, que és un llarg documental que es diu El Niño de Fuego, on el protagonista, bueno, quan fèiem tota la, diguem, la ruta per mitjans, va trobar una oferta de feina perquè una persona d'una fundació que es diu Fundació Catalunya, el Joaquim Serraïma, li va oferir una feina a la fundació. A partir d'aquí, un dia, vam estar parlant, ens vam fer molt bones migues, no?, entre el Joaquim i jo, i em va trucar i em dir, mira, tinc una història que potser et pot interessar. I llavors, en funció, després d'haver-nos conegut per la feina de l'ESO, d'aconseguir la feina de l'ESO, doncs va sortir l'oportunitat de dir, bueno, aquest noi té aquesta història, què volem fer? Llavors, a partir del seu recolzament, doncs hem pogut iniciar aquesta aventura.
Com ha estat el rodatge? Perquè suposo que no ha estat gens fàcil.
Doncs no, especialment al Marroc. El Marroc va ser una mica complicat. En general, òbviament, teníem... El que té l'IMADE, jo crec que en general les persones sordes, és que és fàcil entendre's amb elles, no? Segurament tu, nosaltres teníem un intèrpret, que és la Glòria i la Mar, que són educadores i que treballaven a la Fundació, però... Sí que és veritat que t'acabes entenent, no? Evidentment, encara que no tinguis... Ell l'IMAD parla llengua de signes catalana. Llavors, quan teníem algun dubte, alguna cosa d'interpretació, el que fèiem era enregistrar el que estava parlant ell i llavors intentava tenir un coneixement aproximat de lo que s'estava xerrant a partir de fer videoconferències. Llavors, ha sigut complicat, realment, i també hi ha hagut una mena de complicacions a l'hora d'interpretar el curt, el material, no?, per muntar-ho. I també el Marroc, perquè, de fet, el Marroc, la família de l'IMADE parla una variant del bereber, uh-huh. I era complicat. Nosaltres teníem traduccions per coses que ells deien en àrab, però també barrejàvem amb bereber. Llavors, hem hagut de trobar la persona que parlava aquesta, diguem, variació de l'idioma per poder entendre tot el que s'estava dient a la pel·lícula.
L'IMADE us va dir que sí, quan li veu proposar, s'ho va pensar, com anava la cosa?
Doncs ens va dir que sí, ella estava molt... És una persona que vol comunicar la seva història i li va agradar, li va emocionar, i és una cosa que en aquest sentit sempre ha jugat a favor de la pel·lícula, i això li haig d'agrair personalment, perquè realment a partir d'això hem pogut fer moltes coses amb ell perquè realment s'hi posava a favor, no? Mm.
I ara li deia a l'Ignacio fora de micròfon que és un curt que impacta per moltes coses, eh? Jo el vaig poder veure ahir a la nit també i pensava, quan va acabar el documental vaig pensar moltes coses. Una d'elles, per exemple, és l'IMADE desprèn alguna cosa que fa que t'enganxi, però jo no sé definir-ho. I vaig pensar, calla, pregunta-li a l'Ignacio.
A veure si no m'encerto jo. Jo té una cosa que jo crec que és com una mena de misteri que no sé si es pot definir, que és... Té una fotogènia, no?, molt especial. És una persona que quan tu la filmes, doncs et dona coses que no es poden, diguem, explicar en aquest sentit. Jo crec que té aquest punt, no? Hi ha molts actors també que tenen com aquest magnetisme, no?, que desprèn. I a més que jo crec que també hi ha l'afegit de que al final... quan tu filmes una persona que amb la que no et pots comunicar d'una forma fluida, t'hi pares a pensar què està pensant, no? És a dir, com... Llavors, això també genera un interès, un interrogant que hem intentat també treballar i elaborar dins de la pel·lícula.
Un documental on s'hi veuen moltes coses, on s'hi respiren moltes coses, s'hi respira molt, evidentment, el silenci. I fer una cosa que a mi m'agrada molt i que trobo molt punyent, que és posar-se a l'oïda de l'IMADE, no? I de cop, en escenes del documental, escoltem, més o menys entenc, com m'escolta la vida de l'IMADE, no?
Exacte. Nosaltres volíem, sobretot també en una pel·lícula que és un retrat, volíem que l'espectador tingués una percepció aproximada de com ell veu i entén el món. Llavors, evidentment, no podíem reproduir com ell percep el món, però hem intentat com fer una petita abstracció i a nivell sonor amb l'estudi Lima Limón, que precisament està aquí molt a prop amb l'Oriol Donat, doncs fer una feina d'intentar trobar com podíem representar també d'una manera singular. I parlàvem molt de les vibracions, no? Al final, les persones sordes també perceben moltes coses a través de les vibracions i hem intentat fer una petita reproducció d'això. Mm.
Parlava de molt de silenci, de solitud. És que el protagonista se'l veu en molts moments sol, amb els seus pensaments, amb les seves pròpies pors, mirant cap al mar, no?
Sí, nosaltres volíem intentar explicar aquest aïllament, no?, que pateix el personatge, perquè al final el relat de l'Imade, que és una persona migrant que tenia unes aspiracions de venir aquí, moltes vegades el viatge, que evidentment és molt dramàtic i també ho expliquem a la pel·lícula, no ens volíem centrar en això, no? Volíem que el viatge aparegués perquè forma part del seu relat, però volíem explicar el preu que es paga també per migrar. Si tu aterres aquí i més o menys et poden anar bé les coses, hi ha una cosa que deixes a banda i que és inevitable, que és la família, no? La família, els teus éssers estimats. I això era una cosa que explica, o volem, crec que hem intentat explicar a la pel·lícula, que és aquest aïllament i aquesta desconnexió que a més està accentuada per la sordera.
Mm-hmm. No només apartat de la societat com a sord, que també, sinó sobre com a immigrant. Doble apartament de la societat, no?
Sí, sí, sí.
És hipercru, això.
Sí, jo crec que és doble aquesta doble barrera que té el personatge. Evidentment, nosaltres ho hem acabat de construir. Ell té una comunitat, vull dir, ja s'ha arrelat aquí, però sí que volíem reflexar una cosa que és inevitable i que d'alguna manera està connectat també amb la meva història familiar, no? Que al final els meus pares són migrants argentins, la meva mare és espanyola, però va fer com el viatge invers. I jo hi pensava molt en això, pensava molt en com, sobretot el meu pare, com ha viscut l'enyorança i no està en els moments de... No? Va deixar el germà, va deixar la mare... com ha viscut això, no? Tu vens aquí, tens una idea, i va formar una família, i a banda d'això, doncs, no pots estar allà on també vols estar, no? Mm-hmm. I això em sembla molt dur. I és el que hem intentat plasmar a la pel·li.
I una altra escena superpotent, Ignacio, si em deixes que... abans m'explicaves, no ens hem volgut centrar en el viatge. Jo sempre que parlo amb Òscar Camps, per exemple, d'Open Arms, o amb gent que es dedica a la migració, gent de Migra Studium, per exemple, etcètera, etcètera, sempre a la ràdio acabo dient el mateix. Ara, quan pugin les temperatures i aneu a la platja a banyar-vos, penseu que allà on poseu els peus, per molt cru que sigui, són aigües que també estan tocant morts més enllà, no? L'Imade explica el seu viatge amb els peus dins de l'aigua de la platja al Mediterrani. Mm-hmm. I és un moment potentíssim, allò, no?
Ell, de fet, nosaltres vam proposar que estigués... Va sorgir la conversa d'una manera bastant natural.
Sí?
I sí, sí, sí que volíem que ho expliqués, però va arribar un punt que nosaltres... Jo no entenia del tot el que s'estava dient en aquell moment, però després, quan vam fer la interpretació, vam veure que ell, en aquell moment...
Que és ara el mar molt. Per tu, no? Se li pregunta, que és brutal.
I llavors ell parla de com se sent el mar quan està allà i diu que cada dia que veu el mar se'n recorda del dia de la patera, no? Que evidentment, va ser molt dramàtic. Bueno, hi va sobreviure, no? Però aquest viatge, com ja bé sabeu, doncs és molt dur i t'hi jugues la vida.
Es parla, Ignacio, molt del somni americà i poc del somni espanyol?
Doncs potser sí, no? Jo crec que hi ha una cosa molt... Vull dir, durant la investigació de la pel·lícula es va plantejar, no?, parlar d'això, perquè a mi em sembla molt interessant com l'efecte crida, no?, també que té en aquests joves veure, doncs, també a través de les xarxes que aquí ja els hi va molt bé, no? I això, vull dir, allà quan vam anar al Marroc, vull dir... L'Imade, per la gent del poble, és un heroi. I li ha sortit bé, no? És a dir, la cosa és que la història de l'Imade és molt singular i ha tingut molta sort de caure en bones mans i li ha funcionat, però hi ha molta gent que es queda pel camí. Llavors, vam intentar portar-ho cap aquí, però vam veure també que el personatge no representava tampoc aquestes persones que es queden pel camí, no? El camí de la integració, no? Per dir-ho d'alguna manera. I és un tema superinteressant i realment, quan hem parlat amb persones que es dediquen a aquest col·lectiu, ens parlen precisament de l'efecte crida, de que venen totalment... són persones que no són conscients de lo que es trobaran. Llavors, clar, tu tens 15 o 16 anys, veus que no tens futur, no?, en aquest sentit, o potser no és que no tinguis futur, sinó que penses que en tindràs un de millor, no? I segurament també influenciat pels mitjans, sobretot per les xarxes, doncs diuen, Espanya, no?, anem a Espanya. I, clar, s'hi foten doncs, amb 15 anys amb la innocència i la valentia inconscient de pujar-se a una barca i realment jugar-se la vida.
I per si no n'hi havia poc, parlàvem de que l'Imade és una persona migrada, que és sord, i a més també toqueu el tema del drama burocràtic. Això sí que és un autèntic drama, eh?
Ho sé, i només veiem una petita part, perquè és molt complexa i això és una gestió que ell, per poder, diguem, arrelar aquí a nivell burocràtic, poder tenir tot en regla, ha estat ajudat per la Glòria i la Mar, que són educadores de la Fundació, i m'ho explicaven elles, i que és terrible, vull dir, coses d'estar actualitzant, entrar en un perfil amb moltes pestanyes només perquè intentar aconseguir una cita prèvia que no et donen, no? I fer-ho cada dia, i m'havien parlat de fer 2.000, 3.000, 4.000 sol·licituds. És una cosa espectacular, i això tampoc es parla, i realment crec que és una mena de classisme molt flagrant.
Com està l'Imade ara?
Doncs content, està bé, segueix treballant a la Fundació, és jove, li agrada pues, bueno, passar-s'ho bé, i jo crec que content de l'experiència, sempre ha estat molt agraït i content, jo crec que vol que ho vegi la família i res, seguir, ell vol estar aquí, ho té claríssim.
Família que segueix allà,
Sí, la família, l'Imade té un dos...
Allà vull dir el Marroc, eh? Sí. Perdoneu que...
Té quatre germans més. Mm-hmm. Una, la germana gran està a Bilbao i la resta de germans estan amb la família, diguem, a Rashidia, que és un poble molt interessant del sud-est del Marroc. Mm-hmm. I no crec que tinguin, vull dir, ells tenen la seva vida allà, i jo crec que també quan ell va migrar potser les coses a casa estaven una mica pitjor, però ell ara està bé. I, de fet, ara m'estaven recordant que m'explicava, quan explica part del que parlem, del que parlem al documental, és que ell va marxar de casa sense avisar, es va escapar. Amb 16 anys va dir, me'n vaig, vull dir, no li va dir res, va marxar, se'n va anar a Tànger. Wow. I va agafar la barca. De fet, el coneixia, no sé com va anar, que es va entrar, no va pagar res, i es va enganxar. Llavors, ell va passar 2 anys de la seva vida sense comunicar-se directament amb els pares, vull dir, els pares no sabien si estava viu o estava mort, perquè ells, quan fan aquest viatge, moltes persones ho deixen tot, llavors no van sense telèfon, sense res. Llavors, ell va arribar aquí i no tenia forma de comunicar-se amb la família. No tenia el telèfon, no podia fer res. Llavors, no sabien què li havia passat al seu fill.
Que bèstia.
Fins que, cosa de la vida, una persona, crec que va estar a Gualba, en un centre, i no sé si va ser a Gualba o a Vic, que una persona migrada el va reconèixer del poble. Sí. I va poder connectar amb la família. Llavors, és aquestes coses que... totalment inesperades.
Brutal. I que potent és el missatge que em veus a algun dels germans dient-li a l'Imade, necessito veure't, no?
Sí, clar, tenen com... Jo penso, no, que moltes vegades, això ho parlava de vegades amb un amic, que ens semblem més als de baix que als de dalt. En tots els sentits. I és obvi, vull dir, tu veus com enteren les relacions humanes i la calidesa amb la que es tracten, i familiarment, i és que jo em recordo pues, el que veig cada dia, no? I com vull aquesta energia mediterrània de comunió és molt semblant realment a la nostra. I necessiten això, no? Això de, com nosaltres, no? Tocar-nos, abraçar-nos i petonejar-nos.
Un documental, Ignacio, que s'ha pogut veure, ho dèiem, al DEA Film Festival. De fet, es va poder veure ahir a la nit. Per qui el vulgui veure a partir d'ara?
Doncs, com tot això té un recorregut, haurem d'esperar. La idea és que el curt segueixi movent-se. Estem esperant un estrena internacional. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que es començarà a moure també aquí a Espanya. I esperem que d'aquí, quan acabi una mica el cicle de festivals, intentar posar el curtmetratge a una plataforma. Aquesta és la nostra intenció, veurem si ho aconseguim, però...
Netflix, per exemple, com El Niño de Fuego?
Bueno, provarem a veure on pot estar. Nosaltres, on realment on sentim que estimen el projecte, no? Perquè al final, moltes vegades, les plataformes volen només el contingut i nosaltres volem que el curt es cuidi, que realment s'enamorin i diguin, mira, ens agrada i el volem posar aquí. Llavors nosaltres ens guiarem una mica per això.
T'anava a preguntar, perquè clar, jo crec que el documental ja està tractat una mica com el germà petit del cinema, però si a sobre és curtmetratge ja és el Noah Mas, no?
M'agrada que em facis aquesta pregunta. doncs és molt interessant el que comentes. Jo, evidentment, reivindico moltíssim el documental com una manera de veure el món i d'explicar-ho, i també, sobretot, el curtmetratge. No només el curtmetratge documental, sinó el curtmetratge. Per mi, la meva experiència és que aquesta és la meva segona pel·lícula, m'és igual la durada que tingui, i ho he viscut d'aquesta manera. Per mi forma part d'un procés d'evolució creativa i artística, i per mi el curtmetratge és una forma d'explicar una història diferent, però no perquè sigui curt no li has dedicat temps, ni intensitat, ni feina, perquè realment és un forma molt digne, i per desgràcia, jo que ja tinc una edat, doncs me'n recordo quan es posaven curts, no?, al principi de les sessions de cinema. Vull dir, és una cosa que és un format, a més, molt agraït per l'espectador.
Es feia molt, és veritat, i ja no passa.
No passa, per desgràcia.
Per què?
Doncs no ho sé, jo crec que suposo que és més rentable, segurament, s'ha de pagar uns drets per posar un curt, llavors, evidentment, la publicitat dona més diners. I jo crec que el que passa, de fet, a mi també em passa que sóc profe i quan intento buscar curtmetratges per ensenyar als alumnes, m'hi costa trobar, perquè, com et deia abans, els festivals no volen les peces en obert. Llavors, moltes vegades, el recorregut del festival, dels festivals et demana que no el publiquis, i després no acaben de trobar el seu lloc. Llavors, sí que, per exemple, Movistar i Filmin, especialment, doncs estan fent una aposta per el curtmetratge, però jo crec que hi ha encara molta feina, perquè crec que mereix la pena veure peces curtes i que realment són molt interessants de veure.
Em parlaves d'un festival internacional que ara tornareu a presentar aquest curt documental. Quin és el...
No, encara no tenim la selecció concretada. Nosaltres fem una estratègia d'enviaments amb una empresa que es diu, una distribuïdora que es diu Selected Films, i esperem que tard o d'hora, espero que més aviat que tard, puguem tenir un estrena internacional i a partir d'aquí doncs, anar a altres festivals.
Deixa'm fer-te dues darreres preguntes. Una, tot i que ja m'ho explicaves una mica, però vull entrar-hi perquè és preciós. La dedicació del documental. Al meu pare, a la meva mare i a tots els que, com ells, van haver de deixar enrere la seva família.
Bueno, és el que et comentava abans. Per mi, doncs, vulguis o no, i pensar avui, no?, de que moltes vegades et vas donant compte del que has fet i del que vols parlar a mesura que ho vas no reconeixent, no?, i forma part del procés, no? I dius, hòstia, una altra vegada parlant de família, una altra vegada parlant de pares i mares connectades amb el seu fill, i bueno, jo volia fer un petit homenatge als meus pares perquè hi ha totes les persones que marxen del seu país, perquè crec que és molt dur, i volia explicar això. Llavors li volia dedicar i que volia que quedés clar que d'alguna manera també nosaltres ens podem veure reflexats en el seu viatge, no? Perquè evidentment nosaltres no... Jo no sé quina és l'experiència de vida o mort d'agafar una patera, una pastera i creuar el Mediterrani, no? La puc experimentar, però no ho sé el que és, no? Però sí que sé, o puc imaginar-me, què vol dir no estar a prop dels que estimes, no? I crec que és, almenys, el que he intentat construir en aquesta pel·lícula.
Al final, llegia ahir, Ignacio, una notícia que deia que el 60 i molt per cent de la població catalana provenim de gent migrada.
Doncs sí. Imagina't.
I ja està.
Imagina't, pues a veure si això doncs, comença a ser un debat públic i es parla més d'això i ens podem sentir tots més units.
Ignacio, projectes.
Doncs jo ara estic, que soc resident de l'Acadèmia del Cine, amb el programa Rueda, que és meravellós, i estic superencantat d'estar disfrutant d'aquesta oportunitat. I estic amb un projecte que es diu Cara Sucia, que és una pel·lícula de ficció, en aquest cas, amb una mirada documental, però ja és una aproximació diferent d'un noi afrodescendent, de Colòmbia, de fet, que té una malaltia que es diu vitiligo, que és una malaltia que despigmenta la pell. Aquesta és la seva condició. Viu a Tarragona, la pel·lícula passa tot a Tarragona, que és on visc jo ara, i aquest nen es fica, diguem, com a adolescent, es fica en lius i acaba cometent una agressió a una persona amb discapacitat intel·lectual. Això fa que el condemnin a prestar serveis en benefici de la comunitat a un centre de menors amb persones amb diversitat funcional. Aquesta és la premissa de la pel·lícula i, bueno, l'estem escrivint també amb la Lara Stop i amb David Emerick, que és el productor de la pel·lícula, i molt contents perquè crec que està tenint molt, molt acollida el projecte i intentarem seguir treballant per que d'aquí uns anys ens podem tornar a veure, perquè saps que això és molt, molt lent.
Sí, tant.
Llavors potser tornem a veure'ns d'aquí 3 o 4 anys amb una mica més de canes.
D'aquí 3 o 4 anys tornes a gravar i es presentes aquest projecte que valdrà molt la pena i que em feia pensar més. Encara que sigui ficció, el cinema o té alguna cosa de social o no és cinema?
No, home, jo... Clar, a mi m'agrada el cinema social i jo m'hi dedico a això i crec que no em puc dedicar a una altra cosa. Però sí, hi ha cinema per tot, no? Jo entenc el cinema d'aquesta manera, que és de mirada social. Crec que aquí s'ha perdut certa tradició, també. Crec que es feien pel·lícules socials molt interessants i s'ha perdut una mica, no? Jo crec que l'última pel·lícula, i potser m'equivoco, però va ser... que em va tocar d'aquesta manera espanyola va ser La hija d'un ladrón, que és de Belén Funes, que de fet és companya meva de promoció, i crec que s'ha de fer, s'ha de seguir fent, perquè crec que això és un reflexe de qui som i ens ajuda també a nivell artístic a pensar en qui som i què serem. Llavors crec que el cinema social és una cosa molt, molt potent i que a més el públic crec que està molt connectat amb històries que tenen aquest caire.
Ignacio Concia, director del documental Imade, que s'ha estrenat aquesta darrera nit al Dia Film Festival de Barcelona. Moltíssimes gràcies per visitar-nos.
A vosaltres.
ما يدوموا الأيام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي يخاب سعدوك صاري يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي
راديو أستل. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Cinc minuts clavats que passen de dos quarts d'una del migdia. Moment d'obrir per darrera vegada aquesta setmana les portes d'aquest espai, de par en par. Que entri l'aire, que entrin els oients, que entri Jacinto. Obrim les portes del Viure en Salut. Espai que tenim aquí als matins a Ràdio Estel. Minuts de ràdio per atendre les vostres consultes, les vostres necessitats, els vostres dubtes. Minuts en què Joan Tria surt per la porta de la història de l'estudi d'aquí, d'aquesta casa de Ràdio Estel. S'agafa uns minuts per respirar i em deixa aquí, al capdavant d'aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut, com sempre, de la mà de les expertes mans, de la mà de les expertes mans dels amics de Marnis. Moltes mans en aquesta frase m'han sortit, no passa res. Per tant, canvia la caravana, ara marxa el Trias i en res saludarem al doctor Jacinto Valverde, que entra per refrescar l'equip del matí, entra fresc i ha estat segurament escalfant a la banda, com ell el caracteritza, donant-lo tot. El nostre doctor, que de seguit el saludarem, la seva saviesa, l'humor i la erudició en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar que tenim aquí als matins a Ràdio Estel. Estarem fins a la una del migdia, moment del butlletí de l'actualitat, però nosaltres, que estem oberts a rebre les vostres consultes, estem 24 hores oberts perquè ens envieu allò que us vingui de gust, allò que necessiteu, les vostres consultes, les vostres preguntes, els vostres dubtes, qualsevol cosa us podeu dirigir a nosaltres. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Semblen nou xifres, però no ho són. És una clau, la clau que us obre les portes, que us dona accés directe, passe VIP, per passar a aquest espai, aquest espai de consulta que està al vostre servei. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Missatges de veu, missatges per escrit, amb qualsevol dubte que tingueu, qualsevol cosa que us faci la guitza, qualsevol petita malaltia o gran malaltia, el que vosaltres necessiteu, aquí estem, al vostre servei. Que no us ve bé enviar un missatge de veu o un missatge per escrit a aquest número? Doncs tenim una adreça de correu electrònic. És lacaravana@radioestel.cat. Seieu davant de l'ordinador uns minuts, escriviu amb calma, ens expresseu el que necessiteu, el que us passa, i nosaltres encantats, encantadíssims, sempre, sempre, de traslladar la vostra consulta al nostre doctor. Doctor Jacinto Valverde, buenos días.
Muy buenos días, don Rafael.
Bueno, ¿qué tal?
¿Cómo te va la vida hoy?
tú sabes, Jacinto, que la vida hoy nos sonríe a todos los culés, por lo tanto, yo me considero parte del colectivo.
Oye, y enhorabuena a todos aquellos culés, ¿vale?
Muchas
y
gracias.
Y a todo catalán o a aquel culé que no sea que esté fuera también de Cataluña, por supuesto.
Evidentemente, ya lo creo que sí. Hombre, una de las aficiones más grandes del mundo, yo creo que en las redes sociales.
Te puedo decir una cosa, ¿eh?
Claro, dime.
Yo no suelo ver el fútbol.
Pero,
¿vale? Pero, ayer, como lo dieron en un canal de Movistar,
sí,
¿vale?
Sí.
De los que se ven en abierto,
sí,
lo vi. Dijo, bueno, voy a verlo para tener para tener conocimiento de causa de primera línea de cómo fue el partido. Oye, fabuloso,
¿eh? Lo disfrutaste.
Me lo pasé estupendamente bien, ¿eh?
Bueno, y podemos transmitir a la audiencia que este buen rollo que transmitimos Jacinto y yo en antena, que yo creo que salta a la vista y que es patente, se traslada también por momentos fuera de la antena, porque estuvimos compartiendo mensajes. Mira, ayer tuve dos vías abiertas y ahora mismo estoy cerca, de alguna manera cerca de estas dos personas con las que ayer iba manteniendo conversaciones. Uno fuiste tú, que te lanzaste, venga, disfrútalo, no sé, a las 9 de la noche, estaba súper atento ahí. Digo, mira, Jacinto, ¿cómo se acuerda de mí? Y fuimos comentando un poquito los goles y las pues todo lo que pasó en el partido. Y otra persona fue José Matos, es que tiene otro estilo diferente a ti, porque José es un poco, ¿cómo te diría? José tiene una tiene un don para ponerse en lo peor, podríamos decir. Cuando el Barça iba muy bien...
Es un poco humor negro, ¿no?
Bueno, humor negro y que dice, bueno, ahora está bien, pero adentro de 2 minutos seguramente está mal, estará mal. Entonces vamos haciendo el contrapunto.
No, siempre positivo, hombre, por favor.
Eso tú.
Mis mensajes siempre eran positivos.
Tú siempre positivo, como decía el bueno de los
Vangal. Positivo, como decía nuestro amigo Van Gaal.
Van Gaal, pero José no es siempre positivo. José tiene una mirada más... más
tengo así. Que reconocer, Rafa, que fue un partido vibrante,
sí.
Divertido, magnífico, jugadores todos los que hubo en el campo. Ah. Y fíjate, yo lo veía desde la perspectiva de la tranquilidad y de la relajación y demás.
Claro.
Y aún así me puse nervioso.
Hombre.
O sea, que imagínate vosotros, ¿eh?
Sí.
Yo te imaginaba a ti.
No, pero no conoces mi lenguaje corporal, pero tengo que decirte que yo soy muy calmado viendo el fútbol. O sea, sí que es cierto que sufro un poquito y ostras, que vaya bien. Y uy, cuando se acercaba el Paris Saint-Germain, que no nos mar. Pues sí, lo sientes. Pero no soy un histérico delante de la tele, ni mucho menos. Ya, sí que canto. Los ciertos goles los canto con vehemencia. Ayer me pasó. Los dos de Rafinha los canté bastante. Y bueno, los tres y el de Christensen también. Bueno, que fue una noche divertida, que estamos contentos
bueno,
los culés.
Sí, perfecto.
Y que nos felicitamos porque además hacía mucho tiempo que no vivíamos una noche así en Champions.
Entonces, además, así se sube el índice de natalidad del país, hombre.
Por
favor.
Bueno, es igual, no te digo nada. Es igual. No. Iba a decir ya. Iba a entrar demasiado en mi vida privada. No. Entonces, mira, ligando temas, esta mañana te he dicho, oye, ¿por qué no hablamos un poquito, que hace tiempo que no nos llegan consultas de este tipo, y estaría bien a lo mejor recordar, pues, alguna, la gente que se dedica a hacer un poco de deporte, no digo yo que sean profesionales, no digo yo que sean Pau Cubarsis, ni yo que sé, ni Lewandowskis, pero gente
¿Cómo
que...
Cómo te gusta.
Sí, claro, es que me sale solo. Entonces, la gente que hace deporte de manera amateur, pero con bastante regularidad, que le gusta entrenar, que le gusta estar en plena forma. Pues bueno, alguna recomendación que nos han llegado durante toda la temporada, consultas al respecto de cómo recuperar, de cómo prepararse. Y luego también sabemos que Marnis tiene una línea para deportistas que es muy completa. También nos puedes recordar pues algún producto que tú consideres que es especialmente apto para cualquier tipo de deporte. O bueno, lo que tú nos quieras comentar, vamos a hablar de esto, de ayuda para deportistas.
Bueno, es que ya te digo, si la gente se mete en la página web de Marnis, tiene una gama solo de Marnis Sport que es increíble, porque tiene Marnis Sport para recuperarte antes, para tener mayor energía, para facilitarte el rendimiento deportivo. Entonces es impresionante, o sea, no te puedes hacer una idea la cantidad de complementos alimenticios que tiene para este tipo de cosas. Pero bueno, a aquella gente que entrena y que entrena de forma habitual y que quiere, bueno, pues vamos a intensificar un poquito el entrenamiento previo al hacer el deporte, ¿vale?
Sí.
Que lo tomes antes de iniciar el ejercicio físico, pues un complemento alimenticio que a mí me gusta mucho por las características que tiene, porque lleva, entre otras cosas, colina, lleva cafeína, lleva carnitina, lleva nuez de cola, lleva vitaminas del grupo B, y que se llama Preformance Nature.
Vale, Preformance.
Preformance Nature. Uh-huh. Viene en polvo, lógicamente, y tienes que disolver 2 cacitos al ras en aproximadamente medio litro de agua, ¿vale? Y beberlo pues una media hora antes de empezar a hacer el ejercicio físico.
Perfecto.
Para que te vaya predisponiendo a tener mejor entreno, o mejor competición, o mejor... Ojo, esto para la gente profesional contiene cafeína.
Vale.
Y eso puede ser objeto de doping, ¿vale?
Uy,
pero para el amateur...
¿Te puede salir doping por cafeína?
Yo creo que no, pero por si acaso.
por si acaso. Más vale prevenir.
Pero bueno, que eso no creo, porque las cantidades que lleva son muy pequeñas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, de todas maneras, que lo digo por si acaso, pero bueno, para la gente que requiere pues un complemento alimenticio bastante nutritivo y que te puede predisponer a que tengas un entreno mejor y una competición mejor, el Preformance Nature.
Performance Nature, dos cacitos a ras diluidos en medio litro de agua, media horita antes de ponerte en marcha con tu entrenamiento habitual, y esto te va a ayudar a que tu rendimiento, tu recuperación, todo lo que tiene que ver con el proceso de la actividad física, pues se maximice y vaya mucho mejor. Esta es la primera recomendación del doctor Jacinto Valverde hoy, con la mirada puesta en los deportistas que entrenan pues con bastante regularidad. Y yo os recuerdo que aquest producte i tots els que ens recomana Jacinto Valverde de Laboratoris Marnis es podeu trobar a Herbolaris, para farmàcies i farmàcies. La pàgina web de Marnis sempre és una bona idea per conèixer el seu univers, un univers, com ens recordava ara també Jacinto, no només en la vessant de l'activitat física dels esportistes, sinó en moltíssims aspectes que tenen a veure amb la salut, i no només amb la salut, en el benestar. Tenen productes, doncs, un fotiment, moltíssims. Si entreu en la pàgina web ho veureu. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia, farmàcia de confiança, als Herbolaris també, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
14 minutos y llegaremos a la una del mediodía. Mira, Jacinto, hacía tiempo que no salía alguna consulta de deportistas. La hemos sacado nosotros en el tema general de cada día. Pero ahora tengo una consulta que sí que ha ido saliendo bastante y ahora también pienso que hacía tiempo. Es de Teresa, de San Cugat del Vallès, que tiene 45 años y dice que está sufriendo en los últimos días intensos dolores de cabeza. Dice que no importa si descansa más, si toma ciertos analgésicos, los dolores no se terminan de ir del todo, le van y le vienen. Y además dice que a veces incluso ha notado como una pequeña, dice que esto no lo había pasado nunca, lo explica en el correo, como una pequeña sensibilidad especial hacia la luz, ¿eh? Si hay más luz, pues el dolor de cabeza es un poco más intenso. Entonces, bueno, pide su consejo, qué puede ser, qué puede hacer, qué puede tomarse para superarlo y también para aliviar los síntomas.
Bueno, probablemente es que ya estemos entrando en lo que es la parte de los dolores de cabeza que se engloban en las migrañas, ¿vale? Sí. O sea, por un lado tenemos las cefaleas tensionales, que es lo más habitual, pero luego tiene la parte de las migrañas que sí que cursa un poco con esta sintomatología que ella define, dolor de cabeza intenso, que va y viene, y sobre todo que ella tiene cierta fotofobia, que es que te molesta la luz, ¿vale? Igual, o sea, que eso es muy típico de las migrañas, ¿no? Sí. Te puede molestar la luz o te puede molestar el sonido también, ¿sabes? Sí. Entonces eso ya estamos dentro de lo que es la parte de las cefaleas migrañosas, que son otra entidad diferente a las cefaleas tensionales. Bueno, si no ha tenido nunca este tipo de cosas, tienes que ir a tu médico para que te estudie este tipo de migrañas, que te enviará al neurólogo, por supuesto. Mientras tanto, mi consejo es que al primer síntoma, cuando es una leve molestia, ese dolor de cabeza, tomes tu analgésico habitual o te ayudes del Mialtrim,
sí,
que es el complemento alimenticio que aquí recomendamos como analgésico antiinflamatorio. Incorporamos cúrcuma y arpagofito, Mialtrim, que puedes tomar hasta 3 cápsulas diarias, y como preventivo, que es donde la complementación alimenticia puede ayudar, es tomar el omega 3. En este caso yo recomiendo el DHA Complex, vale. Dinamarca, Holanda, Andalucía, Complex. Una cápsula todos los días, duela o no duela tu cabeza.
Perfecto. DHA Complex, que tienes que incorporar desde ya, Teresa, si nos estás escuchando desde San Cugat o desde cualquier otro punto. DHA Complex, una cápsula que Jacinto te recomienda que incorpores ya como algo habitual en tu rutina diaria, para ir previniendo poco a poco que estos dolores de cabeza que están llegando a niveles de migraña pues puedan estar más controlados y puedan ir desapareciendo. Y luego, cuando tengas el puntito en el que empieza el dolor, adelántate y toma el Mialtrim, este analgésico natural de Marnis, que te va a aliviar el dolor y vas a pasarlo de manera pues mucho más tranquila. Para Teresa, evidentemente, y para cualquiera de los que nos estáis escuchando y que también padecéis dolores de cabeza de manera habitual o últimamente. Nos vamos hacia Girona. Desde allí nos escribe Jordi. Dice que tiene 38 años. Entonces, dice que trabaja en la construcción, nos lo especifica, porque la consulta va de dolor de espalda. Dice que viene experimentando un dolor persistente en la parte baja de la espalda, que evidentemente lo tiene un poco en jaque porque no le permite realizar sus tareas diarias y tampoco descansar por las noches. Madre mía, claro, es que ahí se junta todo. Dice que ha intentado hacer algún estiramiento, aplicar calor, pero el dolor no termina de irse. Entonces le pide consejo, a ver qué tratamiento o qué ideas le podemos dar y también alguna idea de complemento alimenticio natural que pueda ayudarle a mejorar estos síntomas de dolor en la parte baja de la espalda.
Bueno, de entrada, como analgésico, utilizar el efecto del que hemos dicho anteriormente,
el Mialtrin,
que es el Mialtrin, ¿vale? Que puede tomar de 1 a 3 cápsulas al día,
vale,
para aliviar el dolor, ¿vale? También se puede aplicar en la zona lumbar, o que se lo apliquen, así dando un pequeño masajito,
vale,
el aceite calmante de caléndula,
sí,
¿vale?
Sí.
Que se lo puede aplicar 3-4 veces al día en la zona lumbar.
Vale.
Y luego, para fortalecer esa zona y el resto de sus articulaciones, pero sobre todo esa zona, un complemento de Marnis para tomar todos los días, porque irán notando poco a poco la mejoría, el que incorpora el cartílago de tiburón, que eso incorpora a su vez condroitin sulfato y glucosamina en unas cantidades para mí bastante aceptables, y que se llama Cartimar.
Cartimar.
Cartimar viene en cápsulas. Yo de entrada le recomendaría que tomara 2 cápsulas antes de desayunar, comer y cenar. Y luego ya cuando se encuentre mejor, que reduzca a la mitad. Cartimar.
Cartimar para ir mejorando y para reforzar toda esta zona de la espalda. 2 cápsulas antes de desayuno, comida y cena, amigo oyente, Jordi de Girona. Y luego también para calmar el dolor, el Mialtrin, que es el analgésico natural de Marnis, que va muy bien. De 1 a 3 cápsulas al día, dependiendo de cómo te sientas. Y luego el aceite calmante de caléndula, que se puede aplicar. Si te lo ponen con un masajito, pues miel sobre hojuelas y te va a ir estupendamente. Otra consulta, venga, que tenemos tiempo. Marta Soler, 55 años, Tarragona, dice que está un poco preocupada por la salud de sus ojos. Dice que su madre sufrió una degeneración relacionada con la edad y entonces, como ella ya está, bueno, a ver, 55 años es joven, pero bueno, ya estamos ahí de empezar a entrar ya un poquito en la, a ser grande, ¿no? Evidentemente, dice que le preocupa seguir sus pasos y quisiera saber medidas preventivas. Eso está muy bien, porque ya sabemos que los complementos de Marnis básicamente lo que hacen es prevenir muchas cosas, ¿eh? Entonces, para prevenir, dice, en este caso, que la visión se degenere más, protegerla y también evitar la pérdida de visión en el futuro. Entonces, pues vamos a ver, alguna vez nos ha salido algún tema de estos, ¿eh? De, porque parece que no, que lo de la visión sea una cosa que, mira, te tienes que poner gafas sí o sí, pero alguna cosita sí que podemos hacer para cuidar la salud de nuestros ojos, ¿verdad, Jacinto?
Por supuesto. Vamos a ver, hay patologías que son propias de degenerativas que pasan con la edad, por ejemplo, la vista cansada o presbicia, la degeneración macular asociada a la edad. Habrás oído esas siglas que se llaman DMAE,
sí,
que están muy de moda,
sí,
pues eso también ocurre como con el paso del tiempo. Algunos problemas de hipertensión ocular también se puede dar con el tiempo. Todo eso se pueden ir intentando retrasar con tus chequeos habituales con tu oftalmólogo. Y luego, teniendo cuidado, por ejemplo, cuando sales a la calle, vivimos en un país muy soleado,
sí,
sal siempre con unas gafas de sol, pero con un cristal homologado por la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Para que te sirva y que te proteja de los rayos solares.
Bien.
No utilices las pantallas del ordenador, de los tablets, de los móviles con un brillo excesivo, porque eso también consume mucho tus ojos y hace que trabajen más. ¿Vale? Pasa tus revisiones periódicas, como hemos dicho, con el oftalmólogo, y utiliza el efecto de los antioxidantes específicos que hay para las estructuras del ojo, como es el arándano azul, la luteína y la zeaxantina, vitamina B12 y zinc, selenio, magnesio, arginina, cromo, entre otras cosas, ¿vale? Y en eso Marni tiene un magnífico complemento alimenticio que se llama Vision Help.
Sí.
Vision Help. Hay que tomar una cápsula en desayuno, comida y cena. Y esto va a ayudar a que las estructuras de tus ojos envejezcan más lentamente.
Vision Health de Laboratorios Marnis, como nos dice Jacinto, para que la estructura de tus ojos pues se conserve lo más, el más tiempo posible, de la mejor manera posible. Una cápsula antes de desayuno, comida y cena, incorporarlo como una rutina diaria, va a permitir, amiga oyente, Marta de Tarragona, que justamente lo que tú pides, ¿eh? una prevención a la degeneración del ojo, que es normal también conforme van pasando los años. Entonces eso, más todas las recomendaciones que nos has hecho, Jacinto, de las gafas de sol, de ir con cuidado con las pantallas, etcétera, etcétera, pues tienen que servir para que, aunque pasen los años, pues el ojo se conserve de la mejor manera posible. Y venga, rápidamente, aprovechamos el tiempo, seguro que puedes darnos una respuesta relativamente rápida. En este caso, para Joan, 60 años, nos escribe desde Manresa, y dice que está un pelín preocupado, también es una consulta que nos ha llegado mucho, por los niveles de tensión arterial, ¿eh? Dice que intenta mantener una dieta equilibrada, gestionar el estrés, pero a veces se le dispara un poquito, se le va hacia arriba. Entonces, ¿alguna recomendación pide él para que pueda controlar la tensión de manera efectiva?
Bueno, no abuses de la sal con los alimentos, claro. Cuida tu peso, controla tu peso, porque muchas veces la tensión está directamente relacionada al aumento de peso, ten algo de actividad física, toma todos los días dos cápsulas de un omega 3, que es el Omegamar 1200, dos cápsulas diarias antes del desayuno. Y si con estas cosas no se te controla la tensión arterial, podemos utilizar ya un complemento específico para la tensión arterial que incorpora el espino blanco, el olivo y el ajo, que se llama Tensiomar.
Vale.
¿Vale? Y este puedes tomar de una a tres cápsulas al día, dependiendo ya de cómo se controle la tensión arterial. Tensiomar.
Perfecto. Dieta, ejercicio, un peso equilibrado, que estés en tu peso, amigo oyente, y el Omegamar 1200, con esto debería bastar, pero si todavía hay algún momento en que se te descontrola, pues el doctor Jacinto Valverde nos recomienda el Tensiomar. Tensiomar, que te va a ayudar todo esto a que esta presión arterial, es importante tenerla equilibrada y controlada, pues esté de la mejor manera posible también. Y yo os recuerdo, abans d'acabar, que els productes que ens recomana Jacinto Valverde els podeu trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. És un missatge clar de proximitat, productes de proximitat. La pàgina web la teniu sempre disponible online per consultar l'univers de Marnis, però sobretot, us esperaran a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança els productes de Marnis i també als Herbolaris. Jacinto, qué bien. Semana finiquitada, deseándote que el viernes no se te descontrole mucho. Esperemos que no.
No, porque yo no voy a ir a la feria de abril.
Amigo, por
no
lo
voy.
Tanto, no vas. Vale, vale.
No voy.
Pues eso, bueno, pues nada, pues a pasarlo de otra manera. Como tú quieras.
Soy más de la feria en ciudades más pequeñas.
Más pequeñas, vale, vale.
Sí, más recogido, como un cuarto de estar. Tan recogido como un cuarto de estar.
Jacinto, lo que tú digas, yo te lo compro todo, no hay ningún problema. Oye, Jacinto,
lo que yo diga, tú mismo.
Jacinto, que muchas gracias por una semana más.
Venga, tío.
Descansa y nos escuchamos
disfruta,
el lunes.
Disfruta,
igualmente.
Que te lo mereces.
Gracias,
un
igualmente.
Abrazo,
adiós, adiós. Jacinto es majo, pero majo, majo. Vinga, nosaltres que en minut i mig, més o menys, arribarem a la una del migdia, moment en què escoltareu la veu de Júlia Julve, que us dirà moltes notícies, notícies sobre el que passa a Catalunya, Espanya i al món. Això serà en el butlletí d'aquesta hora, i després tenim la darrera hora, els 60 minuts finals, fins a arribar a l'estel migdia de la caravana. Ja tenim per aquí a Maria Voronkova, que corre per aquí i ens parlarà així amb la gràcia que té ella, amb la espurna que té ella del món de la òpera, de la música clàssica. Sempre interessant i sempre divertida la Maria Voronkova. I després amb la Girocleta ens anem de subhastes. Aquesta estàtua de Gaudí, que es subhasta avui, 3,5 metres. A veure què ens explica la persona que ens atendrà, perquè ens farà com un minut a minut del que està succeint aquesta subhasta. No em sortia la paraula ara, no, al final m'ha sortit. I després, si dona temps, ja veurem, perquè hi ha dies i dies, doncs farem una mica de bona vesprada.
Vinga, que en res arriba la Júlia Julve, us informa de tot i fins que tem la darrera hora de la caravana. Fins ara.